començant per recordar un parell d'esdeveniments succeïts fa poc, però molt interessants de recordar i de tenir en compte. Per exemple, el dia 1 de juny, Monsenyor Saiz Meneses va presidir a la una sessió del curs Alfa, que s'està realitzant al Centre Penitenciari de Joves a Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Molt interessant. El dia 2, el nostre bisbe va pronunciar una conferència a les 8 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana de Múrcia sobre l'acció caritativa i social. El nostre bisbe, arrel de la seva carta pastoral, està tenint una projecció molt interessant amb altres diòcesis que li reclamen precisament aquestes reflexions que ell mateix ha fet i que comparteix. El dia 3 de juny, reunió d'arciprestos de la diòcesi a les 11, a la Cúria de Terrassa. El dia 4, presentació de la Memòria de Càritas Diocesana del 2014, a les 12 del migdia, a la seu de Càritas a Sabadell. El dia 5, conferiment del Ministeri de Lector i Acòlit a la Catedral de Terrassa a les 8 del vespre a dos candidats pel diaconat permanent. El dia 6 tenim confirmacions a les 19:30 a la parròquia de Sant Pere de Rubí. El dia 7, confirmacions a les 12 del migdia a la parròquia del Santíssim Salvador de Sabadell. El mateix dia, el dia 7, diumenge, Corpus, Monsenyor Saiz Meneses presidirà a les 7 de la tarda a la catedral la solemnitat del Corpus Christi i posteriorment la processó amb el Santíssim pels carrers de la ciutat. Igualment, moltes parròquies i comunitats del nostre bisbat també honoraran el senyor sagramentat d'aquesta manera. I el dia 8, visita canònica i elecció de priora a les 10 del matí en el monestir de Carmelites Descalces de la Torreta a la Roca del Vallès. També us recordem aquest curs de Ciència i Fe, que és un curs 100% online, organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya amb el patrocini del Pontifici Consell per la Cultura del Vaticà. Comença el 2 de juny. Informació www.cienciaifebcnbarcelona.com www.cienciaifebcn.com. Tinguem-ho en compte.
La carta de navegació.
El significat original de la paraula màrtir grega vol dir testimoni. En la història hi ha hagut dos tipus de testimoniatge, diguem, violent. Un és els confessors, que són els que donaven testimoni de la fe sense arribar a donar la vida. I pròpiament els màrtirs, doncs, se'ls hi ha aplicat aquest adjectiu, que són els que sí que arriben a donar la vida per Crist. I és que el cristià testimonia sempre la seva fe. A casa, a la feina, al carrer, segons el que Crist demana a cadascú. De vegades el testimoni consisteix en donar la vida. Per això els màrtirs, és a dir, els que fan el do de tota la vida sencera, ens recorden si en cada moment de la vida som fidels al que Déu espera de nosaltres. És el cas que ens presenta el nostre bisbe, com el doctor Guardiet, a imitació de Crist, va anar donant la seva vida fins a l'entrega de la vida total. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El diumenge 15 de març, les parròquies de Manlleu i de Rubí es varen unir per retre homenatge i recordar la figura d'un sacerdot màrtir i beatificat de la nostra diòcesi de Terrassa, Josep Guardiet. Les diòcesis de Vic i de Terrassa s'unien d'aquesta manera en el record d'un sacerdot molt estimat. A la parròquia de Manlleu, aquell diumenge al migdia, es va oficiar una missa presidida pel rector de Santa Maria de Manlleu, mossèn Joan Serrabassa, i el de Sant Pere de Rubí, mossèn Joaquim Meseguer. Posteriorment, el senyor Miquel Montoliu, president de l'Associació d'Amics del doctor Guardiet, pronuncia una conferència sobre aquest sacerdot i l'acte es completa amb la destacada actuació de l'Esbart Dansaire de Rubí a la plaça situada davant de la rectoria, detall entranyable perquè aquesta entitat va ser fundada precisament pel doctor Guardiet. Val la pena que recordem aquesta figura d'un sacerdot màrtir de la nostra diòcesi. Josep Guardiet i Pujol nasqué el 21 de juny de 1879 a la localitat de Manlleu, on el seu pare exercia com a farmacèutic. Des de nen va viure la vida parroquial i va rebre una sòlida formació cristiana. Sentint-se cridat al sacerdoci, va fer els estudis al seminari de Vic i posteriorment es doctorà en teologia a l'Universitat Pontifícia de Tarragona. Un cop ordenat prevere, celebrà la seva primera missa el 18 de març de 1902 i va exercir la seva labor a diverses parròquies com Ullastrell, la Santíssima Trinitat de Sabadell, fins que l'any 1914 fou nomenat ecònom de la parròquia del Sant Esperit, a la ciutat de Terrassa. El juliol de 1916 fou destinat a la parròquia de Sant Pere de Rubí, que va servir durant 20 anys, deixant una estela d'exemplaritat sacerdotal i d'eficàcia apostòlica. Sacerdot lliurat a la caritat i al servei dels necessitats, no va descuidar l'aspecte cultural de la seva missió. Fundà l'escola parroquial Nostra Senyora de Montserrat, el setmanari Endavant, el casal popular, creà el concurs de pessebres, l'escola Cantorum i el ja mencionat esbart dansaire de Rubí, i encara el Museu de Rubí i l'escola nocturna professional per joves, cultura femenina. Fou víctima de la persecució religiosa als inicis de la Guerra Civil. Detingut i empresonat el 21 de juliol de 1936. La nit del 2 al 3 d'agost fou conduït per la carretera de la Rabassada fins al lloc anomenat Pi Bessó, on fou afusellat juntament amb dos parroquians seus. Ja a finals de la dècada de 1950 es va promoure el procés de la seva beatificació des de la diòcesi de Barcelona, amb l'impuls de la parròquia de Sant Pere de Rubí i de l'Associació d'Amics del Doctor Guardiet. La seva beatificació és molt més recent, perquè es va celebrar el 13 d'octubre de 2013 a Tarragona, junt amb la de 521 religiosos i laics de nombroses diòcesis de tot l'Estat. Als començaments del cristianisme, Tertulià va escriure que la sang dels màrtirs és llavor de cristians. En aquests temps de tanta indiferència religiosa, hem de tenir presents en la nostra memòria i en la nostra pregària tants màrtirs com el doctor Guardiet, com una esperança per la vitalitat de la nostra terra. Déu vulgui que ben aviat puguem assistir a la seva canonització.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Els actes de violència comesos en nom de la religió segueixen dominant les notícies dels mitjans de comunicació a nivell internacional. La impressió inevitable és que el terror d'inspiració religiosa no només està molt extès, sinó que continua incrementant-se. Desgraciadament, aquesta és la confirmació d'aquesta valoració que fa l'informe de llibertat religiosa en el món del 2014 d'aquesta fundació de la Santa Seu anomenada Ajuda a l'Església Necessitada. Aquest estudi va des de l'octubre del 2012 al juny del 2014 i té unes conclusions realment preocupants. I és que en quasi tots els països que s'han registrat hi ha hagut un canvi en la situació i en les condicions d'aquestes minories religioses. I aquest canvi ha estat quasi sempre a pitjor. Unes vegades el deteriorament ha estat causat per la discriminació legal o constitucional. Unes altres es relaciona amb una hostilitat sectària, sovint deguda a tensions racials de petits grups o tribals fins i tot. En alguns casos implica que hi ha un grup religiós que oprimeix o fins i tot intenta eliminar l'altre. En d'altres casos ha estat un estat autoritari que tracta de restringir les activitats d'un grup religiós concret. En els països occidentals, per exemple, està apareixent una tensió religiosa provocada per aquest fenomen recent de l'ateisme o del secularisme liberal, i la ràpida influència dels immigrants o refugiats que venen a nosaltres per motius econòmics i que tenen una religió, una cultura, una manera de veure la vida i les persones i les relacions humanes enormement diferent de la dels països d'acollida. Per això, segons diu l'estudi, Hem percebut canvis en 61 dels 197 països estudiats en aquest informe. I, de fet, això significa que quasi el 30% dels països analitzats la situació de les comunitats creients han sofert un deteriorament profund o simplement un deteriorament en aquest període comprès, com dèiem, entre l'octubre del 12 i el juny del 14. També s'han trobat 26 països en els quals les restriccions a la llibertat religiosa han aconseguit les categories d'alta o mitja. És a dir, que d'alguna manera 81 dels 196 països del món estudiats, un 40%, la llibertat religiosa ha estat greument mermada o està disminuint. Curiosament, en aquells llocs on s'han obtingut resultats positius, encara que han sigut pocs, aquests s'han degut amb freqüència a iniciatives de tipus local, més que no pas a un progrés a nivell nacional. Repassem una mica les conclusions a primera vista d'aquest estudi i ressaltem, per exemple, doncs que, en total, la falta de llibertat religiosa fa que 20 països estiguin classificats en la categoria d'alta. És a dir, d'aquests 20, 14 sofreixen persecució religiosa lligada a l'islam extremista. Es tracta, per exemple, d'Afganistan, Aràbia Saudí, Egipte, Iran, Iraq, Líbia, les Maldives, Nigèria, Pakistan, República Centroafricana, Somàlia, Síria, Sudan i Iemen. I els altres 6 països restants, la persecució religiosa està lligada a règims autoritaris. I es tracta d'Azerbaidjan, Xina, Corea del Nord, Eritrea, Birmània i Uzbekistan. I basats en aquestes conclusions, l'informe conclou d'una manera molt interessant dient, per exemple, que aquest període estudiat, la llibertat religiosa mundial, com hem dit, ha entrat en una època de greu deteriorament. Els titulars dels mitjans de comunicació mostren una creixent tendència a la persecució dirigida a marginar les comunitats religioses, impressió avalada per aquesta investigació. La tercera conclusió diu que en la llista d'estats amb violacions més greus de la llibertat religiosa predominen els països musulmans. La llibertat religiosa s'està reduint en els països occidentals, predominantment cristians per raons històriques. Dos factors expliquen aquesta circumstància. En primer lloc, existeix un desacord sobre el paper que ha de representar la religió en la vida pública. I, en segon lloc, l'apertura a la llibertat religiosa està amenaçada per una creixent preocupació social per l'extremisme. És a dir, en conclusió, diu aquest estudi, per revertir les alarmants tendències descobertes en l'informe, la responsabilitat de lluitar contra la violència i la persecució resideix en primer lloc i, sobretot, en les pròpies comunitats religioses. Cada vegada és més urgent la necessitat de que tots els líders religiosos proclamin alt i clar la seva oposició a la violència per motius religiosos i que reafirmin el seu recolzament a la tolerància religiosa. També hi ha hagut aquest increment de l'alfabetisme religiós entre els legisladors occidentals i els mitjans de comunicació internacionals, que estan obstaculitzant el diàleg productiu i la formulació de polítiques eficaces. Seguim, doncs, posant el nostre gra de sorra amb aquestes il·luminacions i aquestes pistes per poder treballar junts com a humanitat i com a creients per aquesta llibertat religiosa que no ha de fer res més que portar la nostra societat i el nostre món endavant, en una entesa internacional i en una productivitat d'allò que l'home pot donar de millor pels altres.
Com remem els nostres testimonis? Permeteu-me que aquest vespre ho vulgui fer d'una manera diferent. Tenia la necessitat de tenir una conversa amb un prevere jove. Amb un prevere que, a més el seu nom, Emmanuel, doncs sempre et porta el que és l'essència del cristianisme. Emmanuel, el Redentor, el Salvador, l'Esperat. I hem viscut la Pentecosta. Per Pentecosta van passar moltes coses. Es va inaugurar aquesta nova opció de Càritas interessantíssima, d'una empresa social. Vam viure tot el que va representar el dia de l'apostolat sagrat. Vam viure el Via Lucis, vam viure l'Eucaristia amb ritu hispano-musàrab, vàrem viure la muixaranga, aquesta interpretació de la passió, mort i resurrecció del Senyor feta des de la cultura popular. Mossèn Emmanuel, per tu, la Pentecosta, com la vas viure? Què representa per tu el dia aquest que resulta que nosaltres hem rebut una cosa més? No un baptisme d'aigua, sinó un baptisme de sang, de foc.
Bona nit. Doncs la Pentecosta és una diada molt especial per tots els cristians i jo crec que d'una manera molt especial la vaig viure aquest any com a primer any que la visc com a prevere. I doncs sempre és aquesta renovació que porta l'Esperit Sant dins del nostre ésser, no dins de la nostra ànima. I sempre porta aquests doncs nous i fas una mica de recapitulació, què és el que ha anat passant darrerament en la teva vida, quina obra va fent Déu en la teva vida, i vaig veient, no?, com Déu va actuant mitjançant nous dons, nous projectes d'evangelització, nou ardor per portar la paraula de Déu allà on abans potser no hi arribàvem. I també vas veient com l'Esperit Sant obre a través teu, tot i que estàs ple de misèries i tot i que estàs ple de dificultats, li poses traves, però ell va obrint-se pas i és per mi un do immens des del sacerdoci poder veure la seva obra també en aquesta festa de la Pentecosta, que és com si s'obrissin canals d'aigua enmig del desert. També ho veig d'aquesta manera. El desert que puc ser jo o que pot ser la nostra societat d'avui dia, que té aquesta set de Déu, però que tampoc ho sap que la té. I com arribar-hi aquí? Si no és amb l'Esperit Sant, no hi podem arribar.
Amb això que es dic que és preciós, vaig tenir una sensació aquesta Pentecosta, que si per un costat vivia i veia l'apostolat seglar més compromès, al vespre em tocava anar al Rosario de l'Aurora i allí veia doncs, el poble, quasi unes 17.000 persones que resaven el Rosari. I recordo molt que tu algun cop m'has fet alguna pregunta. I els gitanos, veig que tens una inquietud per trencar barreres, perquè les perifèries coneixin, però no que la perifèria et mengi, sinó que la perifèria pugui conèixer el que tu li vols donar.
Sí, aquesta és una inquietud meva, no? Anunciar allà on Jesús no és conegut o no és conegut del tot. I també les perifèries, potser un dels drames de la secularització que avui patim, des del meu punt de vista, és que per diverses raons el catolicisme hem perdut els pobres, o ens els han tret o els hem perdut nosaltres per descuidar o per viure una fe acomodada, una fe burguesa, i llavors hem perdut la gent senzilla, la gent del carrer. Ara crec que, tot i que surten coses esperançadores, hem de tenir una visió realista de que estem una mica, últimament estem de baixada. Això no ens pot portar al desànim, ans al contrari, però sí a reconèixer que no estem anant bé i tornar al Senyor per tal d'oferir-li tota la nostra vida al servei de les ànimes i de poder arribar allà on són els nostres. Els pobres són nostres. No en un sentit de possessió, però sí en un sentit de que Jesús té preferència pels pobres. Com no hi arribem nosaltres allà? I per què hem perdut aquesta frescor de la fe senzilla i de la fe popular? No l'hem perdut del tot, encara en queda d'això, però sí que és veritat que hi ha hagut un retrocés en aquest sentit. No sé si responc a la pregunta.
Perfecte. I a més, hi ha una cosa que m'encanta i et vull preguntar una mica el secret. Tu ets una persona de caràcter fort en el sentit positiu de la paraula.
Per lo bo i per lo dolent.
I llavors dic, com un home que és fort en el caràcter reconeix que necessita la força de l'esperit?
Oh, potser és per això, perquè un se n'adona per aquesta fortalesa de caràcter, té el costat bo, que és sóc emprenedor, vaig cap endavant, però té el costat dolent, que és quan et portes els murs per endavant i et dones i a cops un va aprenent que sol no pot. Llavors aquí està l'assumpte. Després d'haver caigut un cop, un altre i un altre, ja vas dient, senyor, m'has d'ajudar perquè sol no puc. Uns altres, jo penso que persones que potser tenen una docilitat més gran a l'Esperit Sant, això no ho han tingut, no ho han hagut d'aprendre als cops, però jo ho vaig aprenent així.
A garrotades,
a tranques i barranques. Doncs mira, és així com...
I ara just aquesta setmana tindrem el Corpus, i en el Corpus doncs serà assaborir aquesta presència, i et comentava, em sap tan greu que molts cops dic, tinc la consciència de la presència forta, real, de Crist, i espero la festa del Corpus per poder-ho contemplar i gaudir. Però moltes vegades em pregunto, què li passa a la meva vida? Que resulta que vius els problemes amb un cert cansament perquè aquesta presència no la vius existencialment en el cor. La vius amb consciència, però no deixes que penetri tota la teva vida.
Sí, jo la veritat, t'ho he dit en alguna ocasió, no?, que per mi l'Eucaristia és el centre, i també la devoció a Crist en l'Eucaristia, l'oració davant del Sagrari, és el centre ara. Després passa que sempre hi ha dies que estàs més inspirat, més consolat, i dies en els quals hi estàs una mica més passiu, perquè la nostra natura és així de... Jo penso, no?, que... Però sí que, certament, a vegades ens costa avançar. A mi em costa avançar per aquest lloc. Ara, sense l'Eucaristia, és que jo no tinc força, no tinc aliment, necessito tenir el meu moment el dia davant del Sagrari, no? I penso que la presència real del Crist en l'Eucaristia, el que a mi existencialment em mou, és aquest Déu que s'ha volgut quedar amb nosaltres i estar cada dia amb nosaltres. I aquest Déu que és company i amic, no?, de fatigues. Sí, però després, existencialment, cada dia, el dia a dia, doncs, sí, hi ha dies millors, dies pitjors, però tot i així vaig avançant. Així ho visc jo, no sé tampoc si responc bé.
I tant que sí. Jo penso que tant aquesta petició de dir necessito l'esperit i aquesta evidència de l'Eucaristia és el centre de la meva vida, perquè sense aquesta presència on aniríem? Aquella pregunta tal vegada de Sant Pau, si Crist no hagués ressuscitat, seríem, doncs, els que faríem més pena. Això traduït podria ser, si et sembla, si la presència de Crist no fos aquesta cosa tan, tan viva i tan real, faríem pena.
Doncs sí, no, seria un teatre. No seria res. Seria un teatre, un gest per recordar el Senyor, però lo fort de l'Eucaristia és aquest, això és el meu cos, aquesta és la meva sang entregada per vosaltres. No, aquest realisme que tenim els catòlics, no?, d'una manera tan forta, és precisament el que ens mou, no?, és el nostre motor, i també és el que també mou d'alguna manera la fe. Tu estàs veient pa, però saps dintre tu que això no és pa, que és el cos de Crist. Estàs veient vi i saps dintre teu que no és vi, que és la sang de Crist.
Bé, gràcies, mossèn Emmanuel. I així volem viure el Corpus, un cristianisme amb Crist, i tenir-ne tota la consciència, la fascinació i l'emoció de la seva presència real.
Gràcies a tu.
Adéu-siau, que tornarem a remar.